Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei, l'actualitat de la gent i dels equips de casa nostra. Comencem amb els principals titulars d'aquest cap de setmana. A l'Hockey Lliga, victòria del Noia, amb, jo diria, amb gols espectaculars a la pista de l'Igualada per 2-4. Derrota del Calafell davant de l'Alcoi per 0-3 en pròpia pista. A les categories de casa nostra, la primera catalana nacional, empat del Vilanova en pròpia pista i derrota del Capellades en pròpia pista. Aquí també en 6, el Reus perdia en pròpia pista davant del Caldes, un Reus que no feia jugar els jugadors que habitualment juguen del seu primer equip, no jugaven aquesta setmana i, per tant, doncs una mica aquest resultat. El que sempre diem, que els equips grans canvien una mica el signe d'aquestes competicions. A la primera catalana, de la categoria dels equips de casa nostra, victòria del Noia i del Monjos en el derbi davant del Sant Ramon. Un Sant Ramon segueix encara en zona de salvació, però que ara ja li comencen a tocar els partits de la seva lliga. I a la segona catalana, victòria del Vilafranca, deixem-ho així, jugava amb el Cué i el resultat és l'1 de menys. Destacava en un Twitter de la capitana del Sabadell, l'equip en què jugava, que agraïa que, per almenys, no van voler abusar d'elles. En fi, una mica lo del nivell que hi ha en aquestes categories. Avui també comença la 69a edició de la Copa de les Nacions, que es disputa a Montrec, i hi ha jugant-se algun partit en aquesta primera jornada. Poca cosa més que afegir. Tindrem noms propis amb noms propis de gent de casa nostra que els felicitarem pels triomfs que han aconseguit. Ens acompanyen Jaume Boquera, bona nit.
Hola, bona nit.
En Jordi Grell, bona nit.
Hola, bona nit.
I se'ns incorporarà, suposem, d'un moment a l'altre, en Raimon Mascaró. Comencem per l'Hockey Lliga amb aquesta derrota del Calafell en pròpia pista davant del Coi, un Calafell que semblava que estava encara molt tocat del partit del Palau.
I sobretot va ser un partit que semblava que el Calafell doncs, encara s'hagués quedat atrapat una mica en el temps en l'eliminació de la Copa al Sant Just, no? Perquè va ser una mica com el retorn a l'escenari del crim. Era el primer partit que jugava el jugador de Ferran López de casa des de l'eliminació de la Copa, perquè, com deies, doncs, el partit anterior havia sigut al Palau. I bé, doncs, només començar doncs, l'Alcoi que marcava amb un gol de Ferran Formatger i aquest gol que doncs, va fer molt de mal al Calafell, que no va saber reaccionar pràcticament en cap moment. De fet, el 0-1 es mantindria fins al descans, tot i que el Calafell doncs, va disposar d'una directa, d'una superioritat numèrica per empatar, però Arnau Chaus no va poder doncs, formar la directa i tampoc el Calafell va saber aprofitar la superioritat, per tant, com dèiem, doncs, 0-1 al descans. I a la segona part, doncs, de nou, també doncs, una altra bola parada, Gepi en aquest cas tampoc era capaç de transformar un penal, i en canvi l'Alcoi doncs, sí que doncs, era efectiu, feia el 0-2 de la mà de Kilian Hill, i bé, doncs s'arribava ja doncs, als últims instants amb el 0-2 perquè el Calafell no hi havia manera que marqués. Guiri, que com sempre que juga contra el Calafell doncs, fa molt bons partits. L'Alcoi, que també és un equip que se li acostuma a travessar el Calafell, que també li acostuma també a passar el Noia, com també va reconèixer Pere Bàries. I bé, doncs al final, doncs, als últims instants ja doncs, el Calafell que feia la desena, quan ja estava abocat a l'atac, i Formatger que sentenciava amb el 0-3 definitiu.
Doncs derrota del Calafell, que evidentment li complica una mica en aquesta lluita aferrissada que hi ha per les quatre primeres places. I de la derrota ens n'anem a la victòria del Noia amb aquest desplaçament a Igualada, un Noia que li tocava remuntar, però amb uns gols espectaculars.
Sí, jo crec que van viure molt bons gols, sobretot el primer de l'Igualada, el segon no podem donar una mica de desgràcia, on Blai Roc havia parat la bola i arriba un toc d'estic sutil allà a última hora a intentar treure la bola i acaba amb el 0-2. Primer, Nil Cervera aconseguia, amb una bona jugada, s'escapava dels defensors i arribava davant del porter del Noia i li clavava l'1-0, així s'acabava la mitja part, amb una mitja part, amb una, aquesta primera part entretinguda, els dos equips que semblava que feia molts dies que no havien jugat a hoquei i que tenien moltes ganes de ser presents sobre la pista. Ho vam viure i ho vam disfrutar de valent, els espectadors. A la segona part, el Noia, jo crec que bastant més superior a l'equip igualadí, i van arribar a aquestes quatre gols, el primer de penal de Xavi Costa, magistral, ben tirat, ben col·locat, res a fer al pobre Torrents. El segon va ser una jugada, una bona trenada amb finalització de l'angoleny Humberto Méndez, que feia a l'empat a dos, i després arribava la canonada de Martí Gavarró, que no ens té gaire acostumats a aquestes situacions, i quan a l'Igualada té a la bola aturada una ocasió d'aconseguir empatar a tres, el noi amb tres jugadors a pista agafa la bola llançada per la defensa, i el que em sembla que era Toni Salvador cap a Ivan Morales, aquest s'inventa una jugada extraordinària, passa per darrere la porteria de Torrents, se li va buscar l'ajuda dos defensors, quasi xoquen entre ells, i Ivan Morales va quedar amb una mitja volta sol davant del porter i li va fer una sotana que va valguer, jo crec, que un dels millors gols de la jornada, i així s'ha reflexat a les xarxes. Doncs bona victòria, i aquest noi que segueix doncs en aquesta segona posició. Llàstima que el Barça, que no falla mai, aquesta setmana va fallar i tenim el Liceo encara a 3 puntets.
Sí, dic que el Barcelona perdia la pista Liceo per 3-1, un Barça que després de 53 victòries consecutives a la Lliga perdia en el seu desplaçament a Galícia, un Barça...
Amb un gol polèmic, que hagués canviat potser una mica la situació del partit, un gol que el Barça va aconseguir que la bola entrés poquet, però va entrar, així es va veure. Malauradament els àrbits que hi havia no van veure, el de mitja pista era complicat, que veies que la bola havia sobrepassat la ratlla, i l'altre estava tapat pel mateix jugador del Barça, a la Bar, que em sembla que era, que li privava la visió de si la bola havia entrat o no. No el van donar, i això els hi va canviar una mica la situació. Un Barça que sense Pau Bargalló i Barroso, jo crec que ho notaran.
I també amb la baixa de Sergi Fernández. No és tan important, Grau, perquè no. Marc Grau també era d'allò. Escoltem a Pere Bàries, el que ens deia després d'aquest partit a Igualada.
Estem amb Pere Bàries, final d'aquest partit, un partit intens, jo crec, un partit que s'ha complicat una mica, però que al final ha acabat sortint cara.
Sí, bueno, sigui intens previsiblement. És un equip, ja vaig anticipar, que juga molt intens. És un equip que ha crescut molt en aquest sentit. No només intensitat ofensiva, que també, sinó amb intensitat defensiva. Un equip que intenta guanyar molts duels, que té jugadors que físicament són forts, i per tant ha sigut un partit molt interessant en aquest sentit, perquè nosaltres també som un equip que no rebutgem aquest tipus de joc, per tant, doncs, en aquest sentit ha sigut un partit molt... Bueno, jo he disfrutat des de la banqueta, fins i tot quan anava perdent. Em semblava que estaven fent un bon partit. Però el que passa és que ells han tingut la sort o la fortuna d'estar encertats amb les ocasions que han tingut fins aquell moment. Nosaltres no havíem estat encertats, ni tot el segon gol d'ells, no? Quan ja l'havíem parada, que ens queda allà i l'aprofiten. Penso que hem fet un molt bon partit. No sé si ha sigut la victòria justa o no, però sí que penso que hem fet un molt bon partit. Ells segur que també han fet un bon partit, però en els moments claus nosaltres hem tornat a estar efectius. Penso que el 2-2 després d'una pèrdua de bola d'ells, bueno, la recuperació nostra en la pista d'ells, també s'ha fet molt de mal, i evidentment després la pilota parada, o superar la pilota parada i l'inferioritat, doncs, i fer el quart gol amb la inferioritat moralment sempre ha condicionat molt. I després, doncs, malgrat ells han insistit en un xut exterior, penso que hem fet un partit molt sèrio, hem aconseguit tenir possessions llargues, i la veritat és que marxo molt, molt satisfet, perquè és un partit, per mi ha sigut un partit molt complicat i l'hem resolt molt bé, a més a més favorablement, però penso que de joc, encara torno a repetir, encara que no haguéssim guanyat, penso que hem fet un molt bon partit.
Doncs un Pere Bàries content de lo que havia passat amb el partit i marxava satisfet. Això és important. Anem ràpidament a Serveis Mèdics Penedès, el jugador més regular.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Patí Vilafranca Capital del Vi, Centre d'Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular, patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Amb la col·laboració dels 3 de 8 i el Casino Unió Comercial, aquesta darrera jornada de l'Hockey Lliga ens deixava aquesta puntuació, amb el partit Calafell-Alcoi.
Doncs aquí sumaven 6 punts Arnau Xaus, i es repartien 2 punts Pasqual, Domènech i Zepi.
I la classificació general?
Encapçalada per Xaus amb 81, Mires que es queden 38, tot i que reapareixia, així com també Escala i Zepi, i Camps que es queden 36.
I anem cap a Igualada, Jaume.
Sí, aquí sumava 6 punts Toni Salvador, 3 punts 2 i 1 Blai Roca, també 2 i 1 Ivan Morales, i la general encapçala Ivan Morales amb 54, segon és Blai Roca amb 51, tercer Jordi Bargalló, que aquesta setmana no sumava, amb 44.
I amb el Patí Vilafranca, recordem que l'encapçala Marc Gual i amb l'equip vendrellenc del Vendrell, David Toda.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Patí Vilafranca Capital del Vi, Centre d'Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular, patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
I continuem ràpidament. Avui començava la Copa de les Nacions. En aquests moments està jugant Espanya, que està guanyant per 2-0. Ho veig bé des d'aquí. Sí,
davant. Dos gols de Martí Casas. Un al principi i ara ha marcat de falta directa fa uns moments.
I amb l'equip francès, els tres germans, més el jugador de l'Igualada, en
Roser.
Molt bé. Doncs, de moment, uns partits que es podran seguir veient per la per l'streaming de la Wild Skate i que, de moment, s'estan veient molt bé el que estan veient nosaltres. Tenim, Jordi, també, abans de parlar amb el nostre convidat, ja els horaris de la Copa de la Reina a Vilafranca, del 18 al 21.
Doncs sí, aquesta setmana que ja doncs, coneixíem aquests horaris. I bé, doncs, recordem que aquesta Copa es jugarà entre el 18 i el 21 d'abril a Vilafranca, una copa que anirà doncs, com la Copa del Rei, és a dir, de dijous a diumenge. Dijous i divendres tindrem els quarts, dissabte semifinals i diumenge la final, i els horaris que són els següents, com dèiem, començarà dijous 18 d'abril a les 6 de la tarda amb el Gijón Manlleu, 8:45 al Vilassana Corunya. Divendres, els mateixos horaris, a les 6, Fraga-Voltregà, i 8:45, Palau-Mataró. Dissabte, a les 5, la primera semifinal, la segona, a 7:45, i finalment la final, diumenge, a les 12. En els propers dies es comunicarà per on es podrà veure, però vaja, Esport 3, en principi, ho farà tot. Haurem de veure si tot per la tele, per la web, aviam com va.
També podem avançar ja que si no hi ha cap canvi, el partit que correspon a aquesta jornada i que ha d'enfrontar el Vilafranca amb el Cerdanyola serà el diumenge a 6:45 de la tarda perquè, esclar, la final, en aquest cas, és a les 12 del migdia. També el 13 i el 14, Igualada, finals de la CER, finalment s'ho enduia a Igualada, i aquests partits, Pollonica-Voltregà, Cerçana-Igualada i la final el diumenge. Esports 3, però encara aquí no hi ha horaris tampoc, oi, Jordi?
No, de moment encara no ens han sentit.
Doncs, de moment, l'actualitat, anem amb el nostre convidat. Avui tenim en Sergi Ponset. Bona nit.
Hola, bona nit.
Bé, un Sergi Ponset que no deixa de ser d'actualitat. Fa poques setmanes anunciàvem aquesta incursió el hockey femení a Igualada, però de moment les coses molt, molt complicades, Sergi.
Sí. De fet, ja eren complicades quan em van proposar agafar l'equip i ho són perquè quan les vaig agafar érem penúltimes, seguim penúltimes. Tot i que, sincerament, estic content amb l'evolució i el creixement que estan tenint les jugadores, amb com estem competint els partits. És veritat que encara no hem guanyat cap partit i, evidentment, amb la situació en què estem, doncs, fan falta punts, però sí que és veritat que un empat amb el Coruña a casa doncs, és un bon resultat. Vam empatar amb les Rozas, que és rival directe a casa també. Sant Cugat vam perdre, però vam competir. A Mataró igual. Per tant, bé, estem en aquest procés també d'intentar restar els 9 punts que tenim de diferència amb el Benvibre, que és el que marca la permanència, i en això estem.
Bé, un Sergi Ponset que segueix compartint la feina amb Sant Ramon, no?
Sí, segueixo amb la coordinació de Sant Ramon fins a final de temporada i la compatibilitzo amb la banqueta de l'Igualada femení, sí.
I de cara a l'any que ve, com està el mercat, Sergi? Com estem de... De moviments.
Bé, de fet, la temporada que ve no continuaré com a coordinador Sant Ramon. Veurem què és el que acaba passant amb l'Igualada femení, però ja hi ha algunes cosetes interessants de cara a la temporada que ve i veurem aviam on estem.
Tu vols continuar entrenant a l'Elite o amb algun equip, si no d'aquí, de fora de Catalunya?
Sí. De fet, la idea és tornar a agafar una banqueta com a primer entrenador a la màxima categoria i les propostes que tinc fins a dia d'avui són de fora de Catalunya, de fora d'Espanya. Per tant, en aquesta línia estem i si arriben algunes propostes de l'hoquei català, evidentment seran segurament més benvingudes que les de fora, però per ara el que tinc és de l'hoquei estranger, de l'hoquei de fora i de la màxima categoria, sí. I en això estem. Però bueno, ja et dic que primer intentar aconseguir l'objectiu de salvar l'Igualada femení és difícil, però centrats en això i aviam si aconseguim competir-ho fins al final.
Sergi, bona nit. Teniu un cert. Sergi, bona nit. Les banquetes d'aquí de l'hoquei lliga són molt cares, eh?
Les banquetes de l'hoquei lliga són molt cares i segurament per un perfil d'entrenador com el meu encara més. Però bé, ja he entrenat 3 anys a hoquei lliga amb l'Alcoi. Crec que la primera i la segona temporada van ser dues temporades molt bones, amb permanència aconseguida molt, molt bon abans de final de temporada. No vam entrar ni a Copa del Rei ni a Europa, però vam estar molt a punt. Plantilles, haver de fer plantilles noves cada temporada amb 5 o 6 jugadors. Per tant, crec que experiència i qualitat com per poder entrenar una que lliga a Catalunya la tinc. El que passa que per diferents circumstàncies no s'ha donat, però seguirem treballant per aconseguir-ho. El que sí que és veritat que és estrany que en les dues últimes o tres últimes temporades he tingut més propostes de l'hoquei italià o de l'hoquei portuguès que no pas de l'hoquei català o espanyol. Això, sincerament, a mi em costa entendre, però bé, de fet, igual que et dic, no? L'última temporada i mitja meva a Vercelli, a l'hoquei italià, a la màxima categoria, doncs també va ser molt bona. Aquí sí que ens vam classificar per la Copa d'Itàlia, sí que ens vam classificar per Europa, vam entrar en play-off pel títol, per tant, experiència i qualitat com a entrenador hi és, la tinc, i esperant l'oportunitat per poder tornar a l'hoquei lliga el més aviat possible per poder seguir demostrant-ho.
Sergi, ja que parles de banquetes italianes, ja saps com acaben, eh? Vull dir, ara només cal que et miris el Forte i què ha passat, també.
Sí, el que passa que el tema de Forte i Marmi s'ha de veure amb una perspectiva concreta, no? Forte i Marmi ha sigut sempre un equip, o en els últims 10 anys pràcticament, ha sigut un equip que sempre ha tingut un poder adquisitiu important, ja sigui per la zona on és, perquè Forte i Marmi és un municipi turístic i amb una potència econòmica important, però sí que és veritat que aquest senyor que posava els diners s'ha cansat, i evidentment doncs ha marxat i evidentment s'han de reestructurar, però si no ja en parlem d'aquí uns mesos, veuràs que el Forte i Marmi farà un equip molt competitiu per la temporada que ve. De fet, ja més o menys he escoltat i sentit alguns noms del que pot arribar allà. Per tant, Forte i Marmi no podrà tenir jugadors pagats com els té ara, però tindrà jugadors de qualitat i serà un altre dels equips a tenir en compte a la lliga italiana. Trissi no continuarà fort com sempre, tant a nivell econòmic com a nivell de jugadors. Lodi és un equip que no té molts diners, però té molt bon ull i molt bon entrenador. Per tant, l'hoquei italià És el que diem, no? Hi ha equips que duren 2-3 anys amb un potencial econòmic, després se cauen, però els clàssics com el Forte seguiran estant allà dalt.
Jordi, tens alguna cosa per en Sergi?
Sí, hola, bona nit, Sergi. Jo volia tornar a l'Igualada perquè hi tenim dues vendrellenques, com som l'Ariane i la Maura. No sé com les veus, si creus que doncs, són dues jugadores que poden tenir doncs, un llarg recorregut a la màxima categoria.
Doncs mira, de fet, la Maura, des que he arribat jo, és titular indiscutible. Amb l'anterior entrenador doncs, alternava entrades i sortides amb la titularitat i el seu minutatge de joc no era molt, molt elevat. Amb mi és titular indiscutible i és una jugadora de 40-42 minuts per partit. Per tant, amb això t'ho dic tot. És una jugadora amb una potència física molt alta, molt bona defensora, està creixent molt també en la lectura de joc i en els conceptes tàctics ofensius. Crec que és una jugadora que no només té un futur a l'hoquei lliga, sinó que per mi ja és una realitat. Evidentment, ha de seguir creixent i ho està fent perquè està treballant molt i molt bé. L'Ariane és una jugadora amb un potencial físic molt bo, tècnicament és molt bona, és molt ràpida, el que passa que falla o el seu punt dèbil actualment és la presa de decisió, no? Sempre aquella última decisió doncs no sempre és l'encertada, no? Però és una jugadora que també, a més tant una com l'altra, són superjoves, per tant estem treballant en els seus punts febles, però l'Ariane també és una jugadora que si continua amb aquesta capacitat de treball, perquè a més les dues són
Sergi,
dues jugadores que treballen molt, doncs sí, sí, ho faran.
Sergi, ràpidament, una pregunta del Raimon i ho hem de deixar-ho aquí perquè tenim noms propis amb quantitat.
Hola, Sergi, bona nit, què tal?
Bona nit.
Res, no, que deies, no? Aquests noms que deies ara, que són jugadores joves, també he dir-te, no, perquè també tens bones jugadores, que és a dir, que l'Igualada una mica més de joc, com per exemple la Gina o la Laura Crespo, no sé si compten molt amb elles o no, però que també són jugadores joves amb potencial. I després, quina diferència hi ha entre entrenar un equip masculí i un femení?
La primera pregunta està clara, no? La Gina, per exemple, és una jugadora amb moltíssima qualitat i la Laura també. La Laura és un pèl més jove, és una jugadora que ha de seguir entrant en dinàmica hockey lliga i, sincerament, veient el grup tant de qualitat com humà que té l'Igualada femení, em costa d'entendre com és que estem en aquesta situació. Jo porto 5 partits, però no és normal que un grup amb aquesta qualitat estigui allà baix, però ja saps tu que les dinàmiques en el món de l'esport sí. Són complicades i s'ha arribat aquí. Però bé, estem treballant perquè puguin tenir una base per intentar salvar la categoria i serà una base per poder seguir la temporada que ve.
Sergi,
la diferència, digue'm.
Hem de deixar-ho aquí perquè...
Sí, anem a contrarrellotge, sempre,
sí,
eh?
Sí, digues. No. Sergi, ho sento, tornarem a parlar, podrem analitzar amb tranquil·litat al llarg d'aquesta temporada. Tota la sort del món davant d'aquesta Igualada.
Moltes gràcies, com vulgueu.
Vinga, gràcies, Sergi. Nosaltres anem amb noms propis. Jordi, un aclariment. La setmana passada dèiem aquest nom, Marc Canyelles. Era una notícia de feia un any. Que ens perdonin si algú s'ha enfadat, eh?
Sí, sí, ja em va sorprendre escoltar-ho i, per tant, doncs bé, un cop aclarit doncs ja estava clar. Per tant, doncs sí que podem dir que el Vendrell està començant a treballar ja de cara a la temporada vinent, però d'un moment encara no hi ha res concret.
Podem dir algun nom que sona molt que hi ha fitxat pel Vendrell?
No, de moment no, ja et dic, no hi ha res concret encara.
No està concretat, doncs el deixem. No posem compromisos en Jordi Grell. Més noms propis. Jaume, el noi, Méndez i Morales.
Sí, Méndez i Morales.
Es presentaven?
No, es presentaven, no, es renovaven. Méndez ho feia la setmana passada, Morales ja feia uns dies, però bueno, aquesta setmana ho han fet oficial a la directiva del Noia i és quan s'han de dir les coses, quan és oficial.
Molt bé. Més notícies, Jordi. El Liceo, dèiem que fitxaria un jugador fort de mar, mi sembla que serà Campano.
Sí, que acompanyo l'ex del Reus. Ja dèiem que doncs, havia explicat Boedo que el Liceo tenia 4 fets i que en buscava un 5è, i aquest 5è doncs, podria tractar-se de Companyo. Per tant, doncs, bé, doncs, amb els noms que hem dit, doncs, la veritat és que al Liceo doncs, li queda molt bon equip.
Tenim dues felicitacions. Berta Tarrida i
Pedrito Gil. Sí, sí, els dos campions de Copa.
De la Lliga Italiana. Tenim també un desig de recuperació per la lesió greu de Marc Gual, el fill de...
Max.
Max Gual, el fill de Marc Gual, tenia una lesió d'aquestes que veritablement, Jaume, fan
sí,
mal,
sí,
eh?
Sí, trencament de lligaments, ròtula i tibia.
Déu-n'hi-do. Teníem també Jordi Raimon, se'ns va quedar l'Alcobendas, també canvia d'entrenador l'any que ve.
Sí, Marco Rey que plega i, bueno, a veure qui serà el seu substitut.
Doncs Déu-n'hi-do.
I també, bueno, esmentar que també un noi de Cerdanyola, un català, serà el seleccionador alemany femení.
Carai, com es diu?
No sé, t'ho hauria de buscar, però és de Cerdanyola.
És igual. En aquest cas tenim també partit dissabte de la Champions femenina.
Doncs sí, el Roller Matera contra el Fraga és el partit que queda d'aquests quarts de final de la Champions femenina, que ja jugaven els tres partits el dissabte passat, però quedava aquest pendent, que era aquest Matera de Fraga, que jugarà aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda.
En presència penedesenca a les dues, sí, a les dues conjunts.
Les germanes Flix i l'Anna Ferrer del Fraga i la Berta Terri del Matera.
Doncs, Raimon, alguna cosa per afegir? Algun nom propi? O ens quedem aquí a la Copa de les Nacions, que de moment estem...
2-0, guanya Espanya, falta 6 minuts per acabar el partit. Espanya 2, França 0.
El pots veure bé, Jordi?
Sí, 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 la veritat és que de moment doncs, tot correcte. I també doncs, per afegir un altre nom propi, aquest dimarts el Calafell ja doncs, ha presentat el seu coordinador de la temporada vinent, que serà Roger Molina, que ha explicat el seu projecte a les famílies i jugadors de la base i, per tant, doncs, ja està començant a treballar.
A Calafell que hi ha un torneig aquests dies.
Sí, hi ha el torneig Mare Nostrum Esport, organitzat per Gepi Selva, i que doncs, té seus a Calafell, a Vendrell, aquest any també s'ha afegit Cubelles.
Doncs nosaltres, contrarrellotge, com és habitual, el desig d'una bona Setmana Santa a l'apartat tècnic Joan Amat, Jaume, Raimon, Jordi, fins al proper dimecres.
Bona nit. Bona nit.
Bona nit.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.